¿Ustedes creen que se puede tratar así a un país que lleva 3 años resistiendo un ejército 7 veces mayor? Con 50.000 muertos solo de uniforme. Decenas de miles de civiles masacrados. 9 millones de gente que ha tenido que huir de sus casas destruidas por el miserable asesino, genocida, violador Putin, para que ahora venga el hermano de Putin, que se llama Donald, como el pato, y que vengan estos miserables Marco Rubio y los de Vox aplaudiendo al matón. ¿Dónde queda la defensa de las fronteras, el general Abascal? ¿Dónde está el patriotismo? ¿Dónde está la defensa de las patrias? ¿No decías tú en el mitin reciente, sentada al lado de Marine Le Pen y de su... No estaba así, si estaba Bachelard, su segundo, pero en fin, estabas al lado de Marine, que es la que manda. ¿No, no decías tú que las fronteras sólidas hacen amigos seguros? ¿Qué pasa? Que las fronteras, siempre que no molesten a tu amo Putin, y que te paga a través de Orbán. Porque el problema, Santi, es que cuando se cogen 9 millones de Orbán, ese dinero se paga. Cuando tú cobras dinero de la mafia soviética, esa mafia te pasa la factura. Y te has cargado Vox, aunque solo algunos empiezan a darse cuenta ahora. ¿Quiénes quedan de Vox? No queda nadie. La Fundación Disenso, que es donde canalizan el dinero que reciben, resulta que tiene de patrón vitalicio a Abascal. O sea, desde Franco no habíamos visto una cosa así. Bueno, Franco ganó una guerra. ¿Qué guerra has ganado tú, Santi? La de la pasta, la de los esteroides, la de Zancajo, vete al carajo. Es decir, toda la gente que se dedica a hacer campañas insultantes personalmente, sois, os habéis convertido en algo peor que Podemos. Sois los matones del matón. Y si tú crees que con campañas de insultos personales, de calumnias... Mira, Santi, cuando tú eras chaval, yo ya estaba curtido. Me das pena. Me da asco haberte votado. El otro día defendiendo a los matones frente a Zelensky. Pero se puede caer más bajo. Se podrá, seguro. Pero no sé cómo.
Mal rollo, mal rollito, no.
Yo quiero que se peleen, que discutan muy fuerte.
Señores y señores, son ustedes lo que faltaba. Que se peleen, que se peguen entre ellos. Amb Àlex Santamaría, hola, què tal, hola, què tal?
Hola,
i
què tal?
Pep Vergés, que era? El cajo vet al carajo?
No sé.
El grajo vet, no, això, algo de que no sé, te vais al carajo.
Mira que me cuelga aquí abajo.
Oh. Bueno, sí, sí.
Poesia pura, sí. Poesia pura.
Poesia pura, el que es gasta en aquesta gent, sí. Hola, què tal, hola, què tal?
Bé, bé, mira.
No, és que, no sé, dius bé.
Clar, tot una mica.
Vinga. Ja que sempre rebem nosaltres, de tant en tant que rebim, també. Vinga. Ens recreem una miqueta, no? Total, per dir mentides tothom està a temps. No vull dir que el senyor Los Santos hagi dit cap mentida, ni molt menys. Inclús em va sorprendre en el seu moment quan va començar. Jo com va començar a dir això? Perquè vaig trobar un tuit que destacava aquesta introducció del programa d'ahir. Vaig dir, hòstia, no, que deu ser una intel·ligència artificial. Segur que li estan manipulant. No, perquè...
Ja fa temps que no es porta bé, l'Abascal.
Bueno, perquè no hi ha pitjor guerra que la civil.
Ja.
Ell ho ha reconegut. Jo soy votante de Vox i...
Era, ja no
bueno,
m'arrepiento.
Era, clar, era. Era què? Ara què vota?
Pues el PP.
Vols dir? El PP avui ha vingut Mariano Rajoy a la comissió d'investigació de l'Operació Catalunya. No sé nada.
És que no sé per què envien aquesta gent. No? Bueno, els guàrdies civils no sabien res.
És divertit.
Qui
també,
em diu l'ordre de...
No sé nada. Tot i que, clar, aquí no sé com ha anat del tot perquè no l'he pogut sentir gaire. Només he sentit al principi que hi ha inclús els presentadors de l'espai que retransmetia aquesta compareixença ja han dit ha mentit directe. Si la primera frase és mentida, perquè està davant d'uns jutjats el document del secretari d'Estat de la Seguretat, que era la mà dreta del ministre de Seguretat, que era la mà dreta de Mariano Rajoy, dient aquest informe que, evidentment, Mariano Rajoy sabia tot lo de l'Operació Catalunya. Això està en document escrit oficial davant del jutjat. I el, això, quan li han dit, escolti, doncs ja, primera cosa ja menteix. Bueno, esto está en los juzgados, ya veremos quién miente y quién no miente. Suposo que Mariano Rajoy, acostumat d'aquestes circumstàncies, deu estar molt, molt tranquil, perquè, evidentment, qui hi ha en los juzgados? Jueces. Jueces. Ah. I, evidentment, últimament, doncs, no li anà malament al PP amb això dels jueces. No. Vull dir que, bueno, tan, tots tranquils.
I ell?
Pues mira,
és el que li ha anat millor. Ell, ni que fet... surti el seu nom amb diner negre, és igual.
És igual, M. Rajoy.
No, pues és igual, què és?
Demuéstrame que soy yo, demuéstremelo. Yo, mire, yo soy un autèntic, he estat mitja hora dient lo que és, un auténtico demócrata, un político de pueblo, que yo, él siempre con la verdad, y bueno, la democracia es su primer objetivo, bueno,
es tonto,
un clàssic, un clàssic. Però jo agraeixo que comparegui aquesta gent, i a més amb el to que ha vingut, com sempre, de tío bueno, de que no ha roto un camplato. Esa gente amable, como Rajoy es amable, es bueno, hace cosas. És així.
Sí.
I, per tant, els que ens dediquem a això de treure documents de la ràdio, crec que a partir d'ara ja analitzarem la seva compareixença. Tindrem uns quants. Això ja passa. Té un aprenent, Rajoy, que és Feijóo, amb això de les frases, però no li arriba ni la sola de les sabates.
Oh, vull dir,
siguem clars, eh?
Bueno, així, què més?
Així, eh? Bueno, què més? Déu-n'hi-do, jo ja he fet la feina.
Sí, però te l'ha fet...
Jo he treballat.
T'ha fet el Jimmy Jiménez Los Santos.
Ahir no vaig poder gravar el programa, del que sí vaig veure un trosset, però no tot, de l'especial de la llengua a Catalunya, en el que s'entrevistava molts personatges, entre altres Aitana Bonmatí, que es veu que les va dir bé, amb la mà plana. Asseverant que no es tractava d'una qüestió només d'odi, perdó, del català o no el català, sinó que era odi el que representa el català. Ja està, jo ho va dir així de clar, i que ella, doncs, ha rebut moltes crítiques per dir el que pensa i per parlar en català a l'entrega de la millor futbolista del món, i això és el que realment més se l'ha criticat. No se la critica per si juga malament o bé o fa un bon passe o un mal passe, sinó que se la critica perquè rep el premi a pilota d'or femenina i ho fa en català. És això. I ella, doncs, ho diu ben clar. Això no és una qüestió. Diu, concretament, l'odi no és contra la llengua, sinó contra el que ve darrere. Per tant, ole tu, ole tu.
Per cert que he llegit avui que dins aquests acords que han arribat Junts i el PSOE, que, per cert, Podemos diu que votarà en contra...
Vinga, anem al tema acords.
No, és igual.
Passem de banda, polític, vinga.
No, és un moment només. Diu que està, que el Puigdemont ha dit, amb unes declaracions, que entra el control de fronteres,
sí,
i, a més, el dels passaports, i que no s'entregarà a ningú papers... si no saben català en un període de temps.
Bueno, però això ja saps que és fruit de l'ultradreta, la Junts és ultradreta, ara totes les crítiques que van contra aquest pacte... Sobretot, m'encanta com les crítiques contra el pacte, més enllà de que jo deixi clar que estigui d'acord o no, m'és igual a mi el pacte, perquè primer no sé ben bé per què el pacte no el pacten, què canviarà o què deixarà de canviar, però més enllà d'això, la meva reflexió és que ara resulta que tothom... PPs, inclús Podemos...
Podemos
els ha vingut un arreón de defensa a la immigració. Ara, bueno, Podemos ja diu directament que papers per tots i des de que arriben aquí, vinga, tothom amb papers. Per tant, la màfia russa que vingui aquí a tràfic amb droga, papers per tots. Endavant. No hi ha llei d'estrangeria, no hi ha control de res, i quan anem a Canadà a visitar Canadà, no, que no ens demanin cap paper, eh? Que lo dolent és aquí a Espanya, que es demanen papers, tu, els estrangers. Això es veu que és... Dir això és d'ultradreta. Per tant... M'encanta com hi ha aquesta preocupació contra l'estrangeria o a favor de l'estrangeria, i tots aquests que avui s'omplen la boca de que esto es indignante, los extranjeros i no sé què, no han dit ni piu fins ara de l'existència dels CIES, per exemple. Un centre de reclusió de...
Passaran a mans dels Mossos.
És que els CIES ara mateix, el propi síndic de Greuges, no pot entrar. En un país democràtic com Espanya, el síndic de Greuges en moltes ocasions ha intentat entrar als CIES i no ha pogut. No el deixen. porque es del Estado español y esto es policial y esto va más allá. Usted aparte sé que no entiende de qué va la cosa.
Bueno, es veu que això es va pactar seguint un exemple que és a Alemanya,
sí.
El Land de Baviera.
Els Lands resistents.
El Land de Baviera, sí, sí, sí. Té les seves pròpies fronteres.
Efectivament.
I el control de les fronteres, la immigració i tot.
Sí, senyor. Però això es veu que aquí és molt d'ultradretes i per això... I suposo que tots aquests que ara es preocupen dels drets dels immigrants, cosa que trobo molt bé, jo sóc el primer, i aquí ho hem denunciat moltes vegades, suposo que quina llàstima que fa 10 dies o 15 no alcessin la veu contra tot això, tenint en compte que els immigrants, si una cosa tenen, és que, degut a la mala gestió i a lo maldestre que és la gestió dels papers o de sol·licitar papers, doncs no han dit res de per què un immigrant ha de tardar 5 o 6 mesos, se'ls dona número per 5 o 6 mesos, se'ls pot expulsar en aquest temps i que els deixen aquesta llei maldestra i, a més, aquesta falta de recursos, de falta de funcionaris, se'ls deixen mans de les màfies, que són els que els donen el numeret que han obtingut d'alguna manera, vés a saber tu com, i, per tant, previo pago del billete, pues tenen un número per poder tramitar. No veig que no hi ha cap partit d'aquests del PP, aquests que s'hagi preocupat mai per deixar en mans de la màfia els immigrants per culpa d'aquesta llei, maleïda llei de, o maleïda pràctica de la immigració per part de l'Estat espanyol. No hi ha hagut cap de veu. Ara, això sí, si hi ha un partit que vol tramitar això i aconseguir una cosa que, per cert, contempla la Constitució, doncs és d'ultradreta, amics de l'Oriols, sempre doncs, amb la màfia més de Vox... Bueno, que fàcil és, criticar i titllar d'ultradreta a qui ens molesta. Ah, ja. Això sí, sembla que el que més els molesta suposo que és que s'obligui, o en tot cas s'exigeixi a la gent que ve cap aquí a conèixer català. Aquí plora la criatura.
Aquí és el que ploren. Sí.
Aquí plora la criatura.
Aquí, això és el que els fastigueja.
Ja siguin de dretes o d'esquerres, nen,
i després,
aquí els hi plora.
Sí, sí, sí. Sí. No, jo he vist diaris avui que bueno, vamos, estem un pas de la independència.
Deu ser un de.
Diaris de dretes, eh? Mm.
I... Home, deixa'm dir també que és paradògic i en tot cas graciós que s'hagi fet una qüestió de màxima prioritat a les negociacions, que en aquest cas s'aconsegueixi que un partit que no hi creu en les fronteres actuals d'Espanya sigui qui demani vigilar les fronteres actuals d'Espanya. Dius, però que no estaves en contra de que
bueno,
si la frontera d'Espanya que vés als Pirineus...
Sí, però si tu la controles, controles qui entra.
Bueno, no, això és una altra cosa. Però que dic que és paradògic. Bueno. Bueno, per donar-li una mica de punta, home, també, que aquí
sí,
però
no,
són casos graciosos.
Home, no? Si no fos una cosa així, no estaria tothom com està de rebotat.
Sí.
Des de les... dretes a les esquerres, tothom votarà en contra.
Sí. Sobretot perquè s'exige català. Pobres immigrantes. Perquè esto huele a ultradereta, que se atenta contra los immigrantes, clar. Vull dir, quan els immigrants estan en màfies dels que donen numerets per poder tramitar els papers, aquí no estan en manos de la màfia, no. No estan en manos de l'ultradereta.
I quan els Estats Units, a l'amiguet de l'Abascal...
Sí.
Retira tot l'espanyol de les pàgines oficials.
Sí.
I
veig que no.
No, l'Abascal no ha sortit en la defensa de l'opàtria.
Però la immersió lingüística aquí a Catalunya sí que atenta contra
el castellà. Que perdrem.
Sí. Bueno, pues, és la postveritat, aquesta mentida. Avui, per cert, ha comparegut Donald Trump.
Hosti, no, diu.
Hombre! Jo... Que, o sigui, ja difícilment es poden dir més mentides per metro quadrat. O sigui...
No, jo he flipat amb la Groenlàndia.
Bah, és
que serà seu d'una manera o de l'altra.
Sí, o vols ser una regió dels Estats Units, o
que...
I llavors els insultes, diem, estos de Groenlàndia, estos de Groenlàndia. I llavors tot el Congrés, bueno, mig Congrés, rient, que aquesta és la pitjor cosa, que tu pots ser un psicòpata, o que sí, però que estiguis acompanyat del poder de meitat del Congrés, majoria del Congrés, que t'estigui aplaudint amb les orelles quan insultes el poble de Groenlàndia dient-li que no són ningú perquè a mi m'interessa el teu territori i el conqueriré, doncs fa por. La veritat és que fa por.
Sí, com Gaza, que marxi tothom, que jo aquí muntaré
Ciutat
de Vacaciones.
Ciutat de Vacaciones, Marinador.
Vull dir que sí. Però, bueno, ells riuen. De totes maneres, les gràcies de Donald Trump ja estan costant als americans diners, perquè les bosses han caigut.
Sí.
I fins i tot sentia jo un analista, t'ho diré en català perquè en anglès em surt...
Tu mateix, endavant.
No, sentia un que deia que Donald Trump s'està estudiant suavitzar els arancels, som, no, fer un 25% i tal,
bueno,
perquè se n'està ressentint molt la borsa dels Estats Units.
Això és el que es pretén. De fet, Xina diuen que ha aplicat també encara un 15%, no un 10, sinó un 15% a l'americà, però que ho aplicarà dilluns. Amb la qual cosa, els experts diuen que aquest retard entre el que decretes i apliques és el marge, com dient, tenim aquest marge per negociar. O sigui que quan una cosa es decreta i s'aplica la setmana següent, ja és com una espècie de pràctica tàcita.
Bueno, però no veig que amb Mèxic i amb Canadà no han anat molt bé, que les negociacions.
Bueno, a veure què passa. Fins
home, si ja
moment...
està. Si sí. Mèxic i Canadà, ja. O sigui, el que ha fet caure les bosses és precisament aquests arancels.
Bueno, és igual, al final la culpa serà de Bush. Perdó, de Bush, de Joe Biden.
De Puigdemont.
Sí, però, bueno, Puigdemont també, efectivament. Bueno, Puigdemont també perquè, clar, està amb els russos. Bueno, doncs ja ho sabeu. La societat de la postveritat triomfa i actualment el pitjor de tot és que, per exemple, ja ha començat a prendre el càrrec l'actual responsable, digue-li ministre, digue-li, no sé com es diu als Estats Units això, però bueno, l'actual responsable de la salut dels Estats Units, un antivacunes, que ja ha dit, efectivament, que per vèncer el sarrampió el que cal és una bona alimentació i no pas una vacuna. Tenint en compte que el sarrampió actualment doncs, ha aconseguit que el 98% de la població mundial estigui sense aquesta malaltia, però que, evidentment, si posa de tremolar, els investigadors i la gent sanitària dels Estats Units i del món comencen a tremolar, perquè si els Estats Units no es vacuna, tindrem un problema.
I a més, i això ja no és... És a dir, no és un tema de salut, sinó que les empreses, els laboratoris, que als Estats Units tenen una força brutal, farmacèutics, diran, però què estàs dient tu?
Pues eso.
Que 20 o 30 o 50 milions de vacunes a la merda?
Bueno, pues suposo que a partir d'aquí un altre... Aquí tot és un negoci. Donald Trump és un negoci. Per tant, suposo que posa aquest, diu, s'han acabat les vacunes. I els laboratoris aleshores diran, ei, negociem-ho. Ja baixarem el preu, home, ja baixarem el preu. Bueno, va, ja no estic tan en desacord amb les vacunes. M'entens, oi?
Bueno, i jo al final... No, sí, però ell el que fa és utilitzar la força. No?
Claro, com a Ucraïna. Mira, tu, Ucraïna, ara ja sí que ho troba bé. Ja.
Home, clar, si li he deixat enviar armes, què
pues
vols
ja està.
Fer?
Pues això és el que té Estats Units, el poder. A partir d'aquí, Europa, narinant. Ara estan mateix darrere. Ja.
Bueno.
Ara comprarem molt d'armament, ara sí.
Bueno, escolta, sí, però és que no hem d'estar pensant tot el dia en això. Que si aquest tio és un desgràcia,
què
hem d'estar pensant tot el dia en les guerres?
No, Putin, simplement que aquest...
Hem de començar a fer l'escalada d'una altra vegada.
Aquest desgraciat, durant uns quants mesos, estarà negociant-ho tot, entrarà a Ucraïna, s'ho quedarà el que s'hagi de quedar, Rússia es quedarà el que s'hagi de quedar, i Europa al final dirà, i què ens queda a nosaltres? Si hem pagat la meitat de la festa? Res. Per tant, aquesta és la història. I com que no tenim cap mena de poder armamentístic, perquè tot ho hem deixat en mans de l'OTAN, doncs l'OTAN ja no serveix de gaire. Doncs,
L'OTAN, mira, narinant.
Ja ho deia la trinca. I l'OTAN, narinant.
Sí, és així com funciona.
Què et sembla? L'anàlisi de...
Oh, sempre...
del món mundial.
I que a mi em fa, ja et dic, és que em terroritza a mi l'anàlisi del món mundial. Se'n pot anar tota la merda. No sé, és a dir, imagina't la gent catalana que exporta a Estats Units, els andalusos que venen moltíssimes...
Home, t'ho imagina't.
Del camp, moltíssima verdura, que exporten la tira. Què? Bé, haurem d'anar a buscar un altre mercat.
Doncs així que es troben les dues nacions. A sobre la taula posen els canons.
I així estem, ara, una altra vegada, eh?
I l'OTAN! Narinant.
Això és com el Simpson, eh? La trinca sí. També ho... Vaja, sembla que... Bueno, i el Polònia també la clava, i més o menys els programes d'humor són els que actualment... Vaja, que els programes d'humor ara mateix estan de mala estrogança, perquè els estan prenent la feina els que teòricament són els autèntics. Donald Trump és molt millor que el Polònia. O sigui, no comparis. Ara què faràs al Polònia? Imitar què?
Sí, no.
Fer un tram normal, perquè seria l'imitació. No sé, desdibuixar la figura de Trump és fer-lo normal i educat. Ja no,
educat és un mal educat.
No, ja no faria gràcia.
Insulta
sí,
tothom.
El propi és... Trump fa més gràcia que no pas el que
sí,
puguis imitar.
Sí, no pots imitar.
No.
Perquè el real és el millor.
Efectivament, bueno, el millor o el pitjor.
Bueno, el pitjor, però... Escolta una cosa, t'havia de dir que aquest cap de setmana, recordem, actua Gemma Humet, aquí al Fòrum Verger Balaguer.
Ara. Ahir t'escolto.
Que és aquell concert que es va posposar. Sí. Actua, doncs, aquest diumenge a les 7 de la tarda, diumenge 9 de febrer. I que, doncs, bueno, que és un concert molt intimista, molt guap, us veu.
Està molt bé. I, a més, és un piano... Un piano que està vestit, per dir-ho així, embolicat, per dir-ho d'alguna forma, i és ella amb el seu piano, que és una posta en escena brutal amb les cançons que canta. Vull dir que... És d'aquells concerts, jo sempre dic que és el tapat. Que, bueno, dius, Gemma Humet, no la conec, no sé, vull dir, no sé. I quan ha passat i hi ha hagut gent que realment ens ha fet cas i ha anat a veure'l i ha gaudit, quan surt diu... Que burro o que burra que ets, que te l'has perdut. És una meravella de concert. I és així, i a més en el Fòrum Verger Balaguer, que és un lloc acollidor, que se sent extremadament bé.
I que s'està molt bé.
I estàs molt a prop dels artistes, perquè és bastant vertical i l'escenari queda molt a prop. Escolta, és una meravella. I se sent, insisteixo, molt bé. Pep Vergés, què em pots dir de Gemma Humet?
Bueno, doncs es diu Gemma.
I de cognom?
I que és la neboda del Joan Baptista Humet.
Ah, efectivament.
De pare Joan i de mare Baptista.
Sí, això sí que ho té. Vull dir que...
Bueno, no sé, però... Sabia coses, perquè vaig estar... Quan vaig fer la primera falca, vaig estar mirant, però saps que estic patint uns retards amb la memòria? No em queden les coses, t'he de dir. Se me'n van bastant ràpid. Però sí que em vaig estar estudiant. Jo cada vegada que faig una falca entro a internet i miro el cantant. Per exemple, el dia 15 de març, per exemple, hi haurà la Guàrdia.
Hombre! Mira, abans d'anar a la Guàrdia...
Tinc unes entrades.
Ja, bueno, clar, sí. Tens entrades per la Guàrdia?
No, tinc entrades per sortejar, crec.
Ah, per sortejar, bueno, vale. Ja me les quedo jo. Ja,
bueno.
ja trucaré jo i concursaré. Però mira qui era Joan Baptista Humet. Potser hi ha gent que no recorda el Joan Baptista Humet. Clara, distinta Clara, extraña entre su gente, mirada ausente Clara. Ho va tenir molt d'èxit, Va començar per allà a mitjans dels 70 i amb aquestes cançons va triomfar molt. Tu no te'n recordes del Joan Baptista Humet?
Sí, home, clar, jo aquesta cançó, com vols que no me'n recordi? Jo només me'n recordo les coses antigues.
Per favor.
Les que no me'n recordo són de les noves, m'entens?
Sí. Home, hi havia aquella de Hay que vivir, per exemple. Con tono optimista. No sé què és el tiet. Aquest és el tiet de la Gemma Humet. Joan Baptista Humet. Vinga, va, canta que tenim pressa.
Ai, què? Al sueño americano se le han ido las
manos y ya no tiene nada que ofrecer. Mira, això ho deia el 80 i pico. Solo esperar y ver si cede la gran bola de nieve que se levanta por doquier. Hay que vivir, hay que vivir, amigo mío. Antes que nada hay que vivir y ya va haciendo frío. Us en recordeu, Està bé.
Sí. Futuro. No, sí, clar que me'n recordo perfectament, a més. Vull dir, aquesta cançó la podia haver cantat tranquil·lament.
Sí. Bueno, aquesta surt del 2001. No sé si es va publicar l'àlbum el 2001, però va tenir com dues etapes. Primer el 70 i després ja va tornar a triomfar.
Això ha passat amb molta gent.
No va acabar de...
Perquè a vegades hi ha un moment que la gent es cansa de tu... Mm. Que és el que em passa a mi ara, que la gent es cansa de mi. I aleshores, estàs un temps sense fer res, o no fas res que surti en públic, pots estar produint o fent arranjaments, etc. I després, de cop i volta, doncs, surts amb una cançó i torna a tenir èxit. Mm. Per què? Qui ho sap? Però mira...
Però mira, va morir als 58 anys, Sí. Tenia una salut delicada, molt sentit. Va néixer Ell era clec valencià, sembla. Va néixer a Navarrés, Canal de Navarrés, el 4 de gener del 50. I va morir a Barcelona el 30 de novembre del 2008. El 2058 anys el contemplaven. Compositor, músic, cantautor, amb cançó d'autor, i la seva mare, que vivia a Terrassa, va anar a... Doncs resulta que va tenir el nen a Navarrés per indicació del seu cunyat metge, en el qual tenia plena confiança, i va tornar a Terrassa, així que en Joan Baptista havia nascut. O sigui, que va anar al ginecòleg de Navarrés, que estava al Quinto Pino, i va tornar allà. O sigui que, per dir-ho així, va néixer a València, però era d'aquí, eh? Vull dir que... I a l'any 68 es va traslladar a Barcelona. Ja està, i a partir d'aquí Barcelona, i anar fent, i anar fent. Malgrat notables èxits populars com Que no soy yo o Clara, la seva trajectòria en castellà quedarà massa sovint a l'ombra de la de Joan Manuel Serrat. Sembla que tothom li feia comparatives, ell no ho acabava d'encaixar. I, bueno, pues, la nit del 30 de novembre va morir a Barcelona a l'edat de 58 anys a causa d'un càncer d'estómac. Ai, senyor. 58 anys, que era molt jove, coi.
Més jove que nosaltres. Càncers d'estómac són molt xungos, tio.
Són complicats, són complicats.
Jo tinc alguna amic que s'ha marxat, I és xungo i ràpid, moltes vegades.
Sí, francament. Bueno, però ja ho sabeu, Gemma Humet, la neboda del Joan Baptista Humet, si això serveix d'alguna cosa, i la gent diu, ah, sí, mira, doncs, si això serveix perquè no us perdeu el concert de la Gemma Humet aquí al Fòrum Verger Balaguer, doncs millor que millor. Ella amb el seu piano. Molt bé. Què més, va?
Bé, a més, la Guàrdia.
Després la Guàrdia, digues.
No, dic que recordem a la gent que són concerts solidaris. Uh-huh. I llavors, vull dir, que a part d'anar a escoltar bona música i a part de dedicar doncs, un temps al lliure i al lleure, uh-huh, participem amb la plataforma Som Salut Mental, de 360, d'impulsar per Sant Joan de Déu, que és una plataforma internacional i no sé què. És un gran projecte.
Sí, senyor. I bueno, una cosa molt reconeguda i una feina molt àmplia i, escolta, que anirà molt bé. I a sobre gaudirem de concerts fantàstics, bueno, de la Gemma Humet aquest diumenge. I el diumenge que ve, qui? Pep, qui? Qui ve?
Aquest diumenge, l'altre.
Sí, per això, el diumenge que ve, qui ve?
La Guàrdia.
La Guàrdia.
L'has d'entrevistar, crec.
Ah, bueno, aquí al programa. Ho farem aquí.
Ja hauré d'escoltar tot el disc de...
Ah, exactament. Així també, mira, t'hi poses una miqueta, eh?
No conec algunes cançons.
Ja vam entrevistar aquí també altres cantants famosos.
Sí, però que jo el coneixia molt.
Ah, bueno, el coneixies molt? La Guàrdia no coneixes molt, la Guàrdia?
Sí, però el de la Unió... El coneixia molt, la seva trajectòria.
Ah, i aquest La Guàrdia no. O sigui, home, sí, ara et sonaran. Jo et faré un compendio de cançons.
Clar que les seves cançons són així com aquells de... dels Estats Units, de Florida, no? Una mica. No.
Entesos.
Sí, és una mica bitch.
El mundo tras el cristal, mil calles llevan hacia ti, per exemple. Que es van triomfar molt als anys 80. Molt. No? I també hi havia el Cuando brilla el sol...
Veus, és una mica això que et dic.
Sí.
Una mica Califòrnia.
Bueno, però si Califòrnia és Califòrnia.
California Dreaming.
La Guàrdia, que va triomfar molt als anys 80 i després va anar fent a través de grans èxits, de fer moltes gires americanes i de fer tot, i bueno, pues que venen a Vilafranca la setmana que ve.
Molt bé. Tindrem l'oportunitat d'anar-los a veure.
Vinga, i de conèixer-los.
Compreu l'entrada.
Efectivament, sí, compraràs l'entrada? I ara hora,
Compreu l'entrada.
Deixis anar.
Jo... tot arreu on vaig, compro.
Ahà.
Ara només falta que tingui la pasta.
Bueno, mira, escolta, no, ja farem un crèdit
musical. Crediales.
Crèdit músic veu...
Alexandre, crèdits.
Exacte.
Ja et rebre el lletrer, que no ho hagis de posar.
Has vingut al millor lloc, a mi. Ja d'allò.
Com ha anat el crèdit que t'ha ofert l'Àlex? No, m'ha demanat 100 euros, tio. Ah, que no te'ls ha donat? No, me'ls ha demanat. Cony, crèdit Àlex. Bueno, què més, home?
Bueno, pues, ara avui recordem que és dimecres de cendra, que tots estem molt tristos, perquè el rei Carnestoltes ahir ja va haver-hi el fèretre aquí a la plaça de la Vila. Sí. El van atropellar, tu. Escolta, mira, ahir que va ser un dia complicat de carreteres, però complicat, eh?
Va morir atropellat?
Sí, crec que sí. I que, per ser que no ha provocat cap mena de paràlisis a les carreteres, cap mena d'embús, sinó que directament ja va anar Ja s'ha tramitat ràpid, això. La funerària crec que ha anat molt ràpid. A l'última va anar molt ràpid, sí. Tot, si va ser morir, pim-pam, i ja teníem la caixa tot allà a l'Ajuntament i anar fent-ho.
Molt bé.
Vull dir que sí, sí.
L'avantatge és que l'any que ve tornarà, no?
Pues, no ho sé.
Home, cada any torna.
Cada any és més difícil, tot això.
Cada any ressuscita, tio.
Cada any, és allò que dius, no se sap, el món està tan raro, i al final penses, Estats Units, que era amic de Rússia, ara és amic de Rússia, l'altre no sé què, ja no sé jo si el rei Carnestoltes tornarà o dirà, mira, o renoveu el conveni o no vinc més, ja, que aquestes coses no...
Home, però no es pot queixar que anava amb un Mercedes vermell descapotable,
el conduïa
Chanquete,
sí,
i...
Com a mínim, eh? Sí. Xanquete.
La impressió, a mi m'ho va... A mi em va entrar un amic, diu, corre, surt, que hi ha el rei Carnestoltes, i porta el cotxe Xanquete, i dic, cony, Xanquete, eh?
I avui per què s'enterra la sardina? I digue'm a mi per què se li diu sardina i per què, no sé, per què s'enterra.
Això, els meus coneixements...
Vaig veure un reportatge, crec, fa temps, que deia que per què s'enterra la sardina? Diu, de fet, el peix és justament un dels emblemes de la Quaresma. Clar. Doncs, per això, la paraula carnaval prové de carne levare, que és treure la carn. O sigui que carne levare és quitar-se de la carne. I a partir d'aquí, un cop carne velare es todos, ja només podem menjar peix. Per això fem lo de la sardina, m'imagino jo.
Amb el preu que va el peix.
No sé. L'enterrament de la sardina és una festa col·lectiva, diu aquesta nota, en què la població organitza una comitiva que enterra el peix, o el ninot del Carnestoltes, simbolitzant l'enterrament del pecat i la transgressió. Què et sembla? Per això diem enterrar la sardina.
Ha quedat estorat.
I això es treu de l'Arxiu Nacional de Catalunya, que ho explica. Que no t'estic dient aquí...
No
t'estic a la babalà aquí, va dir perquè sí. No, jo les coses
ja
les trec...
Ja t'he escoltat com parlaves i he vist que era una cosa...
Sí.
Docta.
Una cosa allò treballada, eh? Vull dir que...
Sí.
Efectivament.
Bueno, i què més? I llavors, però, i ara què comença? Un temps en què no... Hem de menjar peix,
ja en parlarem d'això. De fet, avui, per cert, faig una mica d'espoiler. El programa Al teu aire, segurament, no sé, però segurament rebrà alguna trucada una mica furtiva dels encarregats d'escalivar les sardines. Tindrem exclusiva.
Jo crec que un d'ells... Segur que ho sé i no m'equivoco.
A veure...
No ho puc dir.
No diguis, perquè això és una cosa molt sèria.
RC1...
Podria ser.
Està tot arreu.
Sí, home, que t'enterra la sardina un pot. És el puto amo.
Sí.
Tenim diversos sospitosos que ens han amenaçat de fer una trucada i explicar coses. Aquesta tarda... És possible, per allà a les 5, que sembla que és l'hora de convocatòria d'aquesta gent que estarà començant a muntar la brasa i tot per escalivar les sardines, farà una trucada. I ens han amenaçat de que parlaran. Ojo.
M'estàs posant la por al cos.
No. Aquí a Ràdio Vilafranca no ens estem per poc.
Sol que faran una trucada i no estaran en directe aquí.
No. No poden estar en directe perquè, si no estarien coent les sardines. Entre altres coses. Faran una trucada.
Molt bé.
Faran una trucada. A més, sembla que l'any passat també van intentar fer una trucada, però no hi érem, perquè l'any passat va caure el carnaval molt més d'hora i un servidor no hi era. Estàvem gravats, estava tot gravat. I llavors crec que aquest any van amb ganes. I no es pensen callar. I la pensen dir de l'altura d'un campanar.
Molt bé. A mi m'agraden molt les sardines.
Ahí lo dejo.
A mi m'agraden les sardines.
I ens explicaran què es pot fer enterrant la sardina, potser. Jo què sé. Sí, home, les sardines, aviam, és que tot té una explicació. Diu, l'explicació del símbol... Perquè jo m'he treballat, això, eh?
No.
Vull dir, tu ja sé que vas parlant improvisadament...
Cuidao.
Exactament. Vull dir...
Cuidao.
Doncs això té... Diu, aquesta fitxa de l'Arxiu Nacional de Catalunya... Diu que... què diu? Que l'explicació del simbolisme de la sardina no està del tot clara. Vull dir, aquí comencem a sembrar dubtes.
Cuidao.
Vull dir que no sé si la gent que està escalivant sardines aquesta tarda sap ben bé què fa. Perquè no està clar. Tot això no està clar. Tot i que sembla que una de les hipòtesis més plausibles, diu el comunicat, és la que es refereix a un origen de la festa que se situaria en terres castellanes, ojo, ja hi som, ja ens estan robant el tema, suposo que a Madrid, Ayuso, m'imagino, i que allà a les terres castellanes se celebrava un menjar col·lectiu al camp i després s'enterrava un porc que anomenaven la cerdina. No sigui cas que la cerdina sigui una cerda pequeñita, la cerdina a través de la qual doncs s'enterri. I nosaltres estem aquí escalivant sardines i el que hauríem d'estar fent és lechón a la brasa. Aquí comencem a sembrar dubtes sobre val la pena escalivar sardines quan resulta que la tradició podria dir que el que realment s'ha d'enterrar és la cerdina i no la sardina.
Ja, però enterrar un porc, tio...
Ve d'una S? No, no, això ho farà a Castella.
Ah, però enterrar una sardina és enterrar 10 pessetes.
O la sardineta.
Però...
Hi ha gent que s'ho prenen en sèrio, s'ha d'enterrar la sardina i la nit es fan molt pesats a la seva parella. No ho voldria dir,
Cuidao, vull dir, cuidao.
Però tant, enterrar un porc...
Sembrem dubtes aquí. Ja comencem a desmitificar.
Matar un porc i enterrar-lo?
Això és el que fan els castellans, es veu. Mataven la cerdina, l'enterraven, la cerdina. No la sardina, la cerdina.
Amb la degana que es passa...
Sí.
I has d'enterrar un porc?
Enterrem porcs. Sí, sí, sí. Així de clar, potser, no sé, eren d'altres cultures que no poden menjar porc i, per tant, l'enterraven, ja està, així, d'aquesta manera. S'enterrava un porc, que es deia la cerdina, i, per tant, segons aquesta teoria, primer va arribar el nom de la festa i després s'hauria incorporat el símbol del peix per proximitat fonètica. O sigui, algú la va cagar, directament. Perdonin, Però aquí em sembla que hi ha gent que s'està esforçant amb escalivar sardines que potser no tocaria. Ahí lo dejo.
Bueno, seria un espectacle d'entès.
Sí, totalment.
Matar un porc i enterrar-lo allà al tiboli.
Totalment. Sí. En tot cas, diu la teoria, aquesta només és una hipòtesi. Ojo. Vull dir que tampoc no anem a fer quins a ser tremendos, però ens agrada tocar el que no sona. Hi ha altres teories que recullen diverses fonts. Diu, per exemple, la que apunta que sardina era una manera col·loquial d'anomenar l'espinada o la carcanada del porc. Tornem a lo mateix. Tornem a lo mateix. Aquí estem enterrant un porc i no una sardina, burros.
Vull fer un incís. A veure, si en no sé quants anys fa que se celebra el Carnaval, però imagina que s'hagués celebrat des de fa 60 anys.
Sí, per exemple.
Tu creus que allà al Tívoli tenia que haver-hi 60 porcs enterrats? Si
bueno,
no seria un perill.
No, però no els enterris, els escalives. Tampoc enterres una sardina, te la menges, no?
No.
Pues en comptes de sardina, fem cerdo lechal.
Ah, això sí, això guapo.
Conya, coi,
guapo,
però
guapo.
Sí, sí. Jo no vull enterrar res.
Bueno, pues no, em sembla que ve del porc, ve del porc, això.
Vale, ho dic perquè els barbús no em sentirin a sobre. No. Suposo més pràctic escalivar sardines que escalivar porcs.
Sí, home.
Entre altres coses, no miro ningú. Però bueno, hi ha això. Hi ha altres teories, però que, tornem a dir, venen de la espinada o carcanada del porc i no pas l'espina de la sardina, que enterraven just abans de començar la Quaresma per simbolitzar l'inici del periple de privacions i abstinències. També hi ha una altra teoria que fa una lectura sexual. Ahí vengo yo. O sigui, ahí voy yo, que és...
Però, home...
Allò de l'enterrar la sardina, qui menys ho entén, d'aquesta manera. Aviam, deixa'm il·lustrar un moment. És que ho tinc tan preparat que... No. Diguem que no...
No, cuidao.
Cuidao, però bueno, Déu-n'hi-do, tarda poc. Sí, una mica més que Spotify, però he tardat. Doncs, amb aquesta música podríem dir que també hi ha teories que parlen i suggereixen que tot això d'enterrar la sardina vindria fent una lectura sexual i identificativa del peix com a genitals masculins. Això està escrit. O sigui, ja no és allò que tothom fa la broma. Ah, enterra la sardina, enterra la sardina. A veure si trobes algú per enterrar la sardina. No. Això està negre sobre blanc. Ojo. Vull dir que els genitals masculins entrarien en joc, cosa que faria al·lusió a l'abstinència de pràctiques sexuals que comporta la Quaresma. Per tant, abans de que comenci, abans de que acabi el dimecres de cendra, anem a fotre un polvet que, si no, després no enterrem la sardina.
O sigui, tu ara t'estaràs 40 dies sense...
Sí, per tant, avui intentaré fer gestions, a veure si hi ha alguna manera de...
No, perquè digue-li... Explica-li aquesta història i igual et fot un catxeta i diu...
Bueno, potser em dirà què canvia. No, ho dic perquè, això, igual que van suggerir ahir els conductors de la Renfe, de que potser que fessin vaga quan hi havia obres i així com que els trens estan paralitzats ja, podrien atribuir-se a l'èxit de la vaga, quan resulta que no va cap tren, de cap manera.
Avui ha tornat a haver-hi una incidència a Sant Vicenç de Calders, allò nou, que el primer dia va haver incidència.
Que la portaveu del govern de la Generalitat va estar tots aquests mesos dient que a partir de la garantida, bueno, això ja serà fiu. Bueno, doncs fiu. No hi ha hagut hora
que
no hi hagi tren. Aquest matí es veu que els horaris eren... O sigui, absolutament, no hi havia horaris. Hi ha molta gent que inclús l'han entrevistat i ha dit no, jo vinc aquí i ja sortiré. Ja no m'hi fixo en res, perquè a més a sobre t'enganyen, no tenen ni idea, i el pobre personal, que és el més patètic que existeix. Una cosa és que hi hagin problemes, averies, catenàries, històries. L'altra és que, havent-hi problemes, averies i catenàries, ni tan sols els conductors saben què han de fer. Que tu vas al personal de teòricament informa i han d'anar, els avis ja, anant als conductors a preguntar a ells què passa. Que no tinc ni puta idea de res. Sí, millor enterrar la sardina i no allò. Tenim trucada, suposo que per corroborar o no aquestes teories...
sexuals.
Sí.
Hola.
Sardineres. Hola.
Hola, bon dia.
Hombre.
Què tal?
Bon dia.
Què, com anem?
Hosti. Pues no sé si millor que tu, perquè et veig allò guardant forces per la tarda.
Ostres, això de que et vegis t'ho discuteixo.
Sí, ja. No el pots veure.
No, ja...
L'adivino.
No. Ah, aviam una cosa. Parlant de la sardina i d'enterrar la sardina,
sí.
No?
Sí, ara.
És a dir, jo recordo entre els anys 60, 60 i escaig, haver anat al pi de la Serreta amb una canya i una sardina penjant i enterrar la sardina.
Sí, senyor. Això és veritat. Amb el col·le anàveu, amb l'escola?
Amb el col·le, sí. Uh-huh. Anava als nacionals, que ara l'escola està bé de grells.
Ahà.
I la sardina era de veritat?
Sí, clar. Sí, pues... Clar. No, anava amb una canya i la sardina penjant, i llavors... doncs entrava la sardina.
Podia ser que fos una sardina fumada per mirar de no fer tanta... allò... tanta basarda? Bueno, dir, perquè segons quantes hores estigués la sardina fresca voltant...
Amb mosques.
Jo això ja no t'ho sé dir.
Bueno.
Jo sé que era...
amb el senyor.
Una sardina i era, doncs, el dimecres de cendre, com avui, doncs, anar al pi de la Serreta, uh-huh, i allà, doncs, fer la... en fi...
O sigui, aquesta era la tradició, era l'excursió muntada. Vull dir, perquè tothom parla del dijous gras i de sortir a menjar la botifarra, sí, i aquestes coses, però és veritat que el dimecres a cendre també les escoles muntaven això, com dius tu, sortides, en aquest cas al pi de la Serreta.
Exacte, mm. I allà es anava a enterrar la sardina.
Exacte, i anàveu allà, enterràveu...
Lògicament...
I us fèieu, sí, vosaltres les canyes amb branquillons i aquestes coses? Com ho feies? Ho fèiem...
No, una canya... una canya normal i corrent. I...
Però què portava, una sardina cada un, o?
Sí, home, clar.
Cada una sardina.
Cada una sardina, cadascú la seva.
Però, tio...
Jo això ho havia vist, però amb sardines de cartolina.
Tu creus que... Sí, jo també. Mm. Tu creus que no he enterrat mai cap sardina?
Tu, perquè... Com que no?
El col·le no m'han portat mai.
Ah, de peix, vols dir? Vale. No, perdona. No, és que ara estava jo aquí, ara no sabia.
L'altre, mires.
Bueno, aviam, com a... Adivino que ets un dels barbuts que té, se li gira feina aquesta tarda. Suposo que les teories del porc, les teories del porc no us convenceran per canviar el menú.
Jo crec que no. Avui el Tivoli, doncs, sardina a la brasa... amb una llesqueta de pa...
que bona!
...puntada i de més, i el seu refrigeri que cadascú triï, evidentment, no?
Mm-hmm. I aleshores feu...
Sí, sí,
bueno. El pa també el torreu? O se'l torre cadascú?
No, normalment no el torrem, no.
Una feinada, tio.
No, bueno, si la gent que agafi el pa, doncs el torri, ho dic, perquè llavors potser hi ha gent que li ve de gust ratllar-se un all i aquestes coses. En principi el pa és normal, eh? Pa i sense res més.
El torres es porta un encenedor.
Amb una espècie, diguem-ne, de salsa verda.
Ahà.
Vale? I ja està, i la sardina i la beguda corresponent que cadascú triï. Doncs ja està.
Va bé, o sigui, us ho correu bastant, eh? Perquè, escolta, prepareu fins i tot la salsa verda, aquesta, amb all, m'imagino, all picat, julivert i oli. i anar fent.
Sí, exacte, sí, clar.
Hosti, tu, sí. Molt bé per la pava, aquests barbuts que... Més o menys quanta gent sereu avui escalivant tot això?
No sé, ojo de buen cubero, pues em podria dir que uns 12 o...
Va, Déu-n'hi-do.
No sé.
Vull dir que si vols aprofitar la ràdio per convocar la gent que se'n recordi, que no facin longuis...
Home, mira, ja ho saben, a partir de les 5:45, allà al Tívoli, començar a preparar-ho tot.
Vinga.
Però després, quan arribi el seguici fúnebre de Sa Majestat Carnestoltes, doncs ja estigui tot a punt.
Hòstia, o sigui que quan arriben ja teniu les sardines escalivades tot a punt ja.
Clar, quan comença la incineració, doncs, bueno, després ja es reparteix, doncs...
Escolta una cosa, una curiositat per acabar. Sí. Com que escaliveu les sardines abans de que comenci tot, com les conserveu? Com els calçots, embolicades en diari? Com ho feu, això?
Bueno, si no, en paper de plata.
Ah, bueno. Bé. Sí. Els teniu, feu paquets?
Amb una safata, no? Amb unes safates. Mm. I doncs embolicats en paper de plata.
Quina feinada, tu. Sí. Safates, paper de plata, fer la salsa...
Que més o menys et pot mantenir l'escalfor durant un cert temps.
Mm-hmm.
Clar, sí, home, si no, és que... Ui, que se n'escaliven moltes de sardines.
Molt bé. Bueno, per res, tu, escolta, intentarem no perdre'ns això i no quedar-nos sense sardina, que aviam si hi ha sort, perquè m'han dit que sempre és un èxit total, que arraseu.
Bueno, normalment repartim, i quan s'ha acabat, si hi ha gent que vol repetir, pues repeteix, no? Però clar, primer, doncs, a tota la gent que no n'ha pogut gaudir,
clar, clar.
No?
Home, clar.
Ha passat tothom, si hi ha algú que vol repetir, i de sobrat, doncs llavors, doncs, es reparteix, no? Clar.
Molt bé.
Molt bé. Pues res, tu, intentarem enterrar la sardina amb tots els significats. Escolta, tu, tant...
Molt bé.
Això mateix.
Vinga.
Gràcies als barbuts.
Gràcies.
Vinga, barbuts, que vagi molt bé. I que tingueu bona escalivada.
Vinga, bon dia.
Bon dia. Adéu. Veus? Un que permetrà que en puguem enterrar la sardina a la boca, en aquest cas.
Molt bé, tu. M'he deixat de preguntar quantes em feia.
Collons, nen, pues escolta, mira que has tingut temps, eh?
És que m'he dormit.
Escolta, tu, no. Està bé. No. Jo ja no t'he deixat alguna pregunta per tu, a veure si reaccionaves.
És que hi estava pensant i quan... Ja t'ho dic que se m'oblida les coses. I després m'ha vingut massa tard. Clar, no puc tenir tant coneixement dins del meu cervell. No sé si ho entens, això.
Doncs atenció, perquè tenim encara teories al respecte de la sardina, perquè no ha acabat aquí tot. Després de la il·lustració del nostre amic Barbut, el que podríem dir per rematar la jugada és que, encara que hi ha una altra hipòtesi també vinculada amb Madrid, atenció, que no sigui cas que amb això de les castelles haguem d'anar fins a Madrid i que ens vingui la Ayuso a tirar-nos-ho per la cara amb els barbuts a dir «Lo hacéis todo por mí». Resulta que tot s'ha d'ubicar al gremi de sabaters de Madrid.
Tio.
Sí, tot això cap al segle XVI. Es diu que cada dia acostumaven a fer una pausa a mig matí i menjaven una llesca de pa torrat amb una sardina i un gotet de vi. En temps de Quaresma es veien fins i tot privats d'aquesta sardina. No podien ni tan sols menjar la sardina. I que allà hi havia algun motivat que... Dic en masculí perquè manaven... No sé si a l'església manen els homes, i molts no motivats, per desgràcia. Doncs resulta que va haver-hi un motivat que va dir els sabaters ni sardina per Quaresma. I per això van començar el ritual simbòlic d'enterrar-la prop del Manzanares, ruixant-la amb vi de Valdepeñas. És a dir, que suposo que menjaven i quan venia cap allà alguna cosa, l'enterraven i ruixaven el vi que s'estaven fotent. O sigui que ja veieu si hi ha significats...
El ruixaven amb vi perquè no fes pudor.
També, segurament. Ah. O perquè la sardina estigués contenta, eh? Vull dir que...
Ho heu vist, tot, no? Ho heu vist? La mare que et va venir!
Ui, no, ja, per tant, escolta, és igual, si és temps de Quaresma, estem de Quaresma.
Home, és temps de Quaresma, tu.
No passa res.
Jo, mira, a mi no em costa gaire aguantar, els 40 dies.
No, clar. La qüestió és no menjar carn,
No, és que, però, a veure, pollastre no es pot menjar tampoc.
Res, carn, res, res.
Però si és el més barat, tu.
Ja, però jo el que no entenc és el peix com no és considerat carn. És carn, també, no? Bueno, que uns carn, es crien a terra carn, i l'altres al mar.
Carn de peix.
Carn
però,
de peix, carn.
No, però, més a més, a veure... Abans preníem bacallà perquè era baratíssim. Jo me'n recordo, la meva àvia, que els divendres, sí, sants, sí, i tot això, bueno, ens donava...
De bacallà, de les bacallaneries.
I bueno, feia els de la Quaresma, aquesta.
Sí, i
ara
és
era
caríssim.
Barat, tu. Ara, és... ara, és ara ens tenim tocable. Doncs
pues per això podríem fer que la carn fos la barata, que de fet és veritat que hi ha molts peixos que són molt més cars que les carnes, amb permís dels gremis de peixaters, que fan el que poden perquè els preus estiguin continguts, però no, i a vegades
jo menjo...
de mirar una mica.
Jo menjo més peix que carn, però molt més.
Vull dir jo 50-50.
No, jo no, perquè no tinc fills, llavors 50-50. Menjo el que m'indo la gana.
Ja està a punt. Però tu has de mirar, que segons allò que vas, per exemple, al taulell de la peixateria, i bueno, vinga, què, reina? Bueno, rei, en aquest cas, què t'hi poso? I t'embales, que dius, vinga, vull, va, posa'm aquest que fa tant de goig, i prop, 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 i hòstia, doncs fa quilo i mig, està a 40 euros el quilo. Ojito, vull dir, mirem, compta amb lo esplèndid que et sentis, sàpigues que pots anar a la peixateria, que t'ho vendran la mar de bé i supercalitat, però més que res, a lo millor pots dir, escolta, això...
Sempre em poso una cosa.
Com sortirà
que
això?
Que és embalsamar-lo,
sí,
i llavors posar-lo en una urna de vidre, a dins, i que els teus fills...
Si se'l vegin.
Els hi dones pa...
Ja està, amb l'olor.
I que ho soquin allà a la urna, amb l'olor.
Les relíquies de la sardina. Igual que tothom té relíquies del que sigui...
Jo no tinc relíquies de res.
Relíquies... No, bueno, però aquí els vilafranquins tenim de relíquies.
Sí, sí, això sí, ja les he vist. Sí, sí.
Sí? Hòstia, jo un cop les vaig veure.
Jo un cop, també.
Mira, jo...
No, no sé, tu...
És igual, em guardo...
Guardes l'opinió.
Em guardo... Bé, opinió no, jo opino que està molt bé que la gent...
Hombre!
La gent celebri les seves tradicions. Hòstia. Només faltaria. La meva opinió és favorable. Ara, jo personalment, doncs diguem que no seré dels devots que baixi efusivament a la cripta a admirar les...
Però pensa que d'aquí dos dies nosaltres unes relíquies ja
sí,
també.
Sí, sí, sí. Pues que agafi les meves també i les exhibeixin també.
Hòstia!
Però és veritat que a vegades estem una... Bé, no ho dic. Que... No, és que anava a parlar del negre de Banyoles i aquestes coses que ja estan prohibides, jo, afortunadament.
Jo
ja...
sí... Si vols, ja, bueno, jo si volen posar la,
no.
Un ull teu de relíquia,
sí. Sí, sí.
Jo el vindré a veure cada dia i et posaré el dit a l'ull.
Endavant. Jo, si això provoca felicitat, jo després de mort ho posin els ous.
Els ous no!
Perdó, els ulls. Ah, he dit ous?
Has dit els ous. Ah. Hosti, que estèria... Ja estàs pensant en algú raro,
bueno,
tu.
Bueno, la sardina i tal...
T'imagines, tenim una relíquia. Els ous del bueno, Àlex Santamaria.
Les turmes.
Les turmes.
No, de fet, s'aguantaria poc, allà. No, hauria de ser en microscopi.
No, home, però tampoc fa falta que siguin molt grans.
Saps com aquelles exposicions que has d'acostar-te com una espècie de prismàtics en una caixa i llavors a dintre hi ha una cosa com molt petita, augmentada? Doncs allò serien els meus atributs.
Tampoc falta que li posem tot, Podem posar una part de l'ou de l'Àlex.
No.
Bueno, en fi, deixem de dir tonteries perquè...
Home, sí.
Al final, la gent que creu molt ens dirà que...
No, jo dic que estic absolutament d'acord amb les creences, que jo simplement no baixaré allò a cor que vols a la cripta a mirar uns ossos, que no és el meu...
Jo vaig veure les mòmies.
Sí, això te'n vas a la tele i...
No. No, vaig veure les mòmies allà obertes i tot, i bé. Me'n vaig.
Jo també.
D'acord?
Sí, enterrar la sardina, si es
pot. Fins demà.
Adéu.
Je vais et je viens entre tes reins. Je vais et je viens entre tes reins et je me reviens.